Comencem la darrera sessió, per dir-ho així, acadèmica d'aquest simposi, amb la conferència que farà la professora Anna Camps de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els organitzadors del simposi hem volgut sempre que en les diferents edicions hi hagués una de les conferències a càrrec d'alguna persona del país que donés una perspectiva al voltant del tema en qüestió. En aquest cas, ens va semblar que aquesta darrera conferència havia de tenir un caràcter una mica general i de presentar la visió sobre el tema del multilingüisme i la pràctica educativa, com m'acaba de dir, des de la perspectiva del país. Va ser així que ens vam adreçar a l'Anna Camps fent-li aquest encàrrec, perquè ens semblava que podia complir molt bé aquest objectiu que volíem que aparegués aquí. I només per algunes paraules de presentació, no enumeraré les múltiples recerques i llibres i les publicacions que ha fet, que n'ha fet moltes al llarg de la seva ja llarga vida professional, entre altres raons també perquè sobretot els llibres molts els coneixeu i segur que bona part de vosaltres els heu utilitzat més d'una vegada. En canvi, em sembla oportú d'esmentar tres facetes que a mi em semblen d'especial rellevància en el que ha estat l'evolució educativa del nostre país en els darrers anys. En primer lloc, el paper que ha tingut, mirant-ho des de la perspectiva universitària, a l'hora de definir i configurar un espai de docència i recerca per a la didàctica de la llengua i la literatura. El seu nom és conegut des dels mestres que treballen a les aules fins als professors que estem a la universitat i tant en el nostre país, en l'àmbit català, com a fora. I em penso que en aquesta parcel·la d'ajudar-nos a tots a definir què és aquest espai de docència, de formació i de recerca, ja ha tingut un paper important. Lligat amb això, la segona faceta que vull esmentar és el paper que ha tingut a l'hora d'aglutinar els grups de recerca que en el conjunt de Catalunya i dels països catalans treballem en els camps de les llengües i l'educació. Hi ha hagut, per part del Govern de la Generalitat, un impuls decidit a crear xarxes de recerca per incentivar el que s'està fent des de l'àmbit universitari. Una d'aquestes xarxes que va impulsar i coordinar fins fa molt poc l'Anna Camps es dedica precisament a l'àmbit de l'educació lingüística i literària en contextos multilingües. Per poc que conegueu el món universitari, aconseguir que pràcticament tots els grups de recerca que treballem a les universitats catalanes compartim un espai comú de debat, de discussió i en part també d'objectius, no és una tasca gens fàcil i em sembla que el mèrit d'haver-ho aconseguit en bona part o en part molt destacada el té l'Anna Camps. I també, en darrer lloc, el tercer aspecte és que, com que és un nom de referència en molts aspectes, també des de l'administració educativa s'ha comptat amb ella en diverses ocasions i l'última que vull esmentar és el paper que ha tingut com a membre del Consell Assessor de la Llengua a l'Escola, que va estar funcionant, en aquests moments no sé si està funcionant amb la mateixa activitat i importància, però va produir el document d'orientació sobre la llengua, que em sembla que és un document també decisiu en l'evolució de la política educativa i lingüística d'aquests darrers anys, i dins del Consell Assessor l'Anna Camps coordinava el grup de treball sobre formació del professorat. La demanda que li van fer per presentar-nos la conferència que ara escoltarem per part del comitè científic, reconec que no és fàcil i li vull agrair en nom personal, en nom del comitè organitzador, la disponibilitat que va tenir i l'acceptació de l'encàrrec. I li vull agrair perquè estic convençut que de les seves paraules en podrem extreure importants elements de reflexió al voltant de l'apassionant tema que ens ocupa. Anna, quan vulguis.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta presentació. I també moltes gràcies al comitè organitzador d'aquestes jornades per la invitació que m'han fet. Jo haig de confessar que em sento intimidada de parlar davant de tots vosaltres, perquè sé que aquí es recull molt saber sobre les situacions de plurilingüisme en el nostre país, a Catalunya, saber pràctic i saber teòric, i no sé, jo li agraeixo finalment al Joan que m'hagués insistit, perquè em va haver d'insistir una mica, perquè jo estava això impressionada, i perquè estic molt contenta de ser aquí. Més enllà d'això, jo espero que les coses que diré serveixin per reflexionar i per debatre entre persones, totes les que som aquí, implicades en aquesta difícil tasca, no?, de treballar a l'escola en situacions d'una gran complexitat com les que se'ns presenten en aquests moments arreu. El títol que vaig posar era molt general i quan he anat concretant, doncs les coses també es van perfilant, i del títol veieu que de moment hi ha caigut l'última part, que era l'encaix. Llengües de l'escola, llengües dels infants, llengües dels professors. Potser alguns pensaran professors i professores, doncs sí, professors i professores, però els títols han de tenir un cert equilibri sintàctic, i si no era molt complicat. De tota manera, penseu que penso en professors i professores, no tant en professorat, sinó en professors i professores, que per mi no és exactament el mateix. Bé, jo parlaré de les llengües de l'escola i de les llengües a l'escola, de les llengües dels infants, no de les llengües dels infants d'origen, etc., sinó de com aquestes llengües dels infants incideixen, no han d'incidir, han de ser tractades a l'escola, i finalment, breument, una referència a les llengües dels professors. Jo voldria fer, de tota manera, abans algunes reflexions prèvies, potser molt generals, però a mi em va bé fer-les perquè, en certa manera, la resta del que diré té aquesta l'arrel en aquest parell de consideracions prèvies. En primer lloc, quan hi ha discussions i quan es va, per exemple, publicar el Manifiesto per una Lengua Común, els articles que sortien en pro, en contra, etc., moltes vegades plantejaven, i es planteja sovint així, una dicotomia entre si les llengües són dels individus que les parlen o són dels territoris. I aquesta discussió, jo em sembla que no tenia pas massa sortida, perquè jo el que crec és que cap dels dos enfocaments centra la visió en allò que és intrínsec a la mateixa llengua, a la mateixa existència del llenguatge humà, que és que les llengües pertanyen a les comunitats de parlants. La llengua és una activitat humana intrínsecament social, i els individus les fan seves participant en activitats que es desenvolupen en la interacció. Una persona no té una llengua com una cosa pròpia individual, sinó com a una eina que li permet actuar en el grup en què creix i es desenvolupa. Les llengües tampoc pertanyen als territoris, sinó als grups humans que naturalment habiten en territoris diversos. Però, com he dit, són les relacions socials, les interaccions entre les persones, les activitats humanes, allò que delimita els seus àmbits d'ús. El panorama lingüístic del món actual és complex. Hi ha llengües poderoses, com l'anglès, no només pel nombre de parlants, sinó perquè per raons econòmiques, polítiques i potser també militars, ha acabat sent la llengua de les comunicacions internacionals i també de la ciència. D'altres llengües amb important nombre de parlants no són avui tan poderoses i no es consideren llengües internacionals, o potser mundials. En canvi, hi ha moltes llengües minoritàries que les llengües poderoses i sobretot els poders que hi ha al darrere tendeixen a minoritzar. El nàhuatl, per exemple, per parlar d'una situació ben allunyada de la nostra, té més d'un milió i mig de parlants a Mèxic, i és una llengua que difícilment entra a l'ensenyament, ara, doncs, costosament. El que és evident és que la globalització tendeix a la unificació cultural i pot accentuar aquest procés de desaparició de les llengües minoritzades. En moltes ocasions, aquestes llengües comparteixen territori amb les llengües més poderoses. Aquesta és una primera reflexió prèvia. La segona, de fet, ja surt una mica d'aquesta primera, que des d'aquest punt de vista que proposem, les llengües són eines que l'espècie humana, de què l'espècie humana disposa per dur endavant activitats compartides. I aquest és l'origen i la raó de ser de les llengües. Les activitats, de tota manera ara avançaré una mica més, dient que les activitats humanes són múltiples i diverses. I la llengua que hi usem per dur-les endavant sorgeix d'aquestes situacions i alhora les configura. Hi ha situacions que són recurrents en una societat. Per tant, el discurs en aquestes situacions recurrents també adopta formes recurrents, repetides. Llavors parlem de gèneres discursius. Tots podem identificar, per exemple, un gènere com la conferència, que té unes condicions socials ben particulars. Una persona que des d'una posició més alta parla a uns altres que escolten, i segurament tots, o tots els que som aquí, compartim unes regles, que és que aquesta persona ha d'acabar de parlar perquè els altres puguin intervenir i se'ls ha de donar la paraula. És una situació que podria ser així, podria haver estat d'una altra manera. Abans les classes a la universitat, per exemple, s'assemblaven més a conferències, però les situacions socials i la interrelació entre professors i alumnes ha canviat molt, i ara les classes ja no són tant una lliçó magistral, sinó que hi ha diàleg, es pot interrompre el professor, etc. Això vol dir que dominem, que aprenem a moure'ns en entorns diferents i a usar la llengua de maneres diferents. Però aquestes maneres diferents depenen d'això, de les situacions socials en què s'usa aquesta llengua. Per descomptat que els usos socials i les activitats verbals canvien, perquè canvien les activitats humanes i, per tant, els gèneres també s'adapten, canvien, es transformen, i els mateixos gèneres canvien les formes de participar de les persones. Però el que ha de quedar, em sembla a mi, molt clar, o com a mínim per mi és molt clar, és que els humans aprenem a parlar formant part d'aquests entorns i participant-hi. És a dir, que l'aprenentatge de llengües no va del sistema a la comunicació, sinó que va de la comunicació al sistema. Pensem en com aprèn llengua un nen, o pensem que per més coses que ens hagin explicat sobre les característiques d'una conferència o d'una narració, no vol dir que sapiguem nosaltres produir-ho. Fins que no ens hi enfrontem i fem, no aprenem de debò quines característiques aquests gèneres tenen. Aquest punt de vista que contempla les llengües com a eines de l'activitat humana ens enfronta amb la realitat de la diversitat. Podríem dir que la diversitat és la norma en el món de les llengües. I per què dic això així tan en general, parlant de les llengües a l'escola? Ho dic per dos motius principals. Perquè les dificultats dels nens i nenes que parlen altres llengües i que no coneixen el català no venen només de la llengua, sinó de les maneres d'usar-la. Els gèneres discursius difereixen perquè estan lligats a les activitats tal com es duen a terme en entorns diferents. Per exemple, les formes de comunicació entre persones de rang diferent, o a l'aula entre infants i professora, nens i professora, o hi ha, per exemple, estructures narratives de conte diferents. Hi ha, en algunes cultures, el conte és una narració oberta que no té l'estructura inici, nus, desenllaç típica de l'estructura narrativa tal com entenem o moltes vegades ensenyem a l'escola. Però per un altre motiu també. Perquè ara que en el món occidental i especialment en el nostre país la diversitat de llengües és tan visible i ens enfronta amb un problema, diguem-ne problema, o amb una situació tan complexa, cal no oblidar que també la diversitat és la norma dins d'una mateixa llengua. La nostra formació lingüística ens ha portat a considerar la diversitat geogràfica, els dialectes, o la diversitat social, els registres, però no ens ha portat a considerar la diferència entre els gèneres, és a dir, l'adequació de les maneres de parlar a les diferents situacions que conformen aquestes formes que són les que ens indiquen o les que ens faciliten la participació en aquests entorns. Hi ha gèneres escolars, acadèmics, literaris, diferents, dels gèneres quotidians, de les formes de parlar, per exemple, o de narrar entre els joves, o de narrar en família, etc. Hi ha també diferents gèneres entre assignatures. És molt diferent una narració fantàstica que es pot escriure en una classe de literatura o de llengua, d'una narració històrica, que seria un gènere propi de la classe d'història. Per tant, seria erroni pensar en situacions homogènies per part de l'alumnat no immigrant, només per part de l'alumnat no immigrant, i que l'única heterogeneïtat, seria erroni pensar que l'única heterogeneïtat de les aules ve de la diferència de llengües. Als anys 80, que per alguns de vosaltres són llunyans, però per alguns encara abans d'ahir, als anys 80 va desenvolupar-se recerca abundant sobre el tema de la llengua i les classes socials. Bernstein, un investigador anglès, parlava de codi elaborat i de codi restringit. Codi elaborat, el que serveix per als gèneres formals, per la narració, la novel·la, per als gèneres acadèmics, per la llengua a l'escola, i el codi restringit, el que va molt lligat a l'acció immediata, que tenia, segons aquesta hipòtesi, un desenvolupament sintàctic més pobre que el del codi elaborat. Jo diria que ara les coses no s'interpreten així, no podem parlar de codis diferents, no són codis diferents, però sí que hi ha usos socials diferents, i aquests usos socials són el que, com he dit, en dèiem gèneres discursius. I si seguíssim Bakhtin, Bakhtin parla de gèneres primaris, és a dir, els que s'aprenen en aquesta acció quotidiana immediata, i de gèneres secundaris que es construeixen a partir d'aquests gèneres primaris, però en contextos més allunyats d'aquesta acció immediata, que són, de fet, els gèneres propis, els que s'aprenen a l'escola o els que s'utilitzen en entorns acadèmics o culturals propis d'una societat altament alfabetitzada com les nostres. Karen Fale, que és una professora, una investigadora de la Universitat d'Utrecht, quan en una conferència que va fer a l'Institut de la Mediterrània l'any 99, plantejava un debat obert al seu país, que aquí no ha tingut ressò, entre la incidència dels factors culturals, per exemple, la religió, els costums de cada cultura, i els factors de classe social en aquestes dificultats, per exemple, per dominar uns determinats gèneres. La seva recerca parteix de dades molt diverses, entrevistes, qüestionaris a pares i mares, mestres, alumnes, i nota que és difícil destriar-los, destriar els dos tipus de factors, perquè, i això s'ha constatat o s'ha dit aquí moltes vegades, tant amb persones que venen de llocs diferents i que, diguem, han format part d'entorns culturals diferents, no són homogenis, hi ha persones que venen d'entorns rurals, persones que venen d'entorns urbans, escolaritzats, no escolaritzats, amb un tipus de formació prèvia o un altre, i per tant és difícil de destriar. Però aquests dos components també ens il·luminen una mica en allò que deia, que no és tot problema dels nouvinguts que aporten cultures diferents, sinó que, i tots tenim l'experiència d'ensenyar en aules de secundària on és molt problemàtic a vegades arribar als alumnes i fer-los participar, doncs que aquestes diferències també són de cultures diferents o d'entorns diferents en què hem viscut o que rebutgen a vegades doncs, els nens i nenes del nostre país. És a dir, la llengua de l'escola és diferent de la llengua familiar de molts infants. I també són diferents els gèneres propis dels entorns escolars i de les disciplines i matèries que s'imparteixen. Les llengües de l'escola i les llengües a l'escola. Aquesta seria de la primera part, tot això figurava que eren prèvies. Prèvies, però a mi em semblen interessant reflexionar des d'aquest punt de vista, sobre aquest tema de les llengües de l'escola i les llengües a l'escola. A veure, a Catalunya tenim dues llengües oficials, una oficial de tot l'Estat i una oficial específicament de Catalunya, i si s'acceptés una visió individualista de les llengües, com es proposa a vegades, a curt termini es constituirien dues comunitats de parlants. Una que dominaria el català i el castellà. Potser cada vegada seria més minoritària, però dominaria el català i el castellà. I una altra que només parlaria en castellà. I els nouvinguts escriurien aquesta segona, perquè la llengua d'acollida espontània en aquest nostre país, malauradament, és principalment el castellà. Aquesta situació... A veure, la major part dels països del món tenen lleis sobre les llengües a l'ensenyament, i a través de les lleis aprovades al Parlament de Catalunya es posa de manifest la voluntat que la llengua no sigui una eina de divisió entre comunitats, sinó que tots els ciutadans de Catalunya les coneguin totes dues i a més d'alguna llengua estrangera. L'escola és un espai cultural que ha de contribuir a garantir-ho, i les opcions quina és la llengua a l'ensenyament parteixen d'aquesta voluntat i per assolir els objectius que ens hem plantejat entre tots a través d'aquestes lleis. Això no ha dit res de nou, tots ho sabem, però el que remarco, sobretot aquí, és la idea de comunitat. La idea de comunitats de parlants que no siguin excloents, que no marquin els ciutadans del nostre país per el domini o no d'unes llengües. Bé, a més, esclar, part de les llengües de l'escola, hi ha les llengües que els infants aporten a l'escola, i que, com dèiem, doncs, venen de situacions d'escolarització diversa en domini de gèneres discursius diversos, escolars o no escolars, i que, per tant, ens han de fer repensar moltes coses. Un interessant article de Marie-Thérèse Basseur parla de les representacions que els infants que arriben al nostre país tenen de les llengües de l'escola i dels usos de les llengües que han après relacionades amb, ella parla de quatre factors. El primer, la diversitat de cultures educatives nacionals. Marie-Thérèse Basseur és francesa i ella té la concepció de l'escola francesa, una escola en què el ciutadà és una persona pública, que s'implica en l'esfera pública, que de fet no té particularitats culturals diverses, sinó que és un ciutadà. L'escola, diguem, donaria les eines per actuar com a un ciutadà en aquella persona, deixant de banda totes aquelles qüestions personals, religioses, etc. En canvi, ella deia, a Anglaterra, l'escola implica més els alumnes en tots els seus aspectes humans. I, per tant, nens que venen de models escolars diferents, de països diferents, amb sistemes escolars que aparentment semblen iguals, de fet, aquestes maneres diferents de concebre l'educació impregnen també les maneres de fer de l'escola. I això per posar dos exemples. Un segon factor era, que mencionava... jo m'oblido del PowerPoint, ja ho faig i després me n'oblido. La diversitat de cultures escolars, referides als sabers i sabers fets lligats a la comprensió i la gestió dels rols mestre-alumne. Dèiem, per exemple, que en algunes cultures doncs, un inferior no pot prendre la paraula i adreçar-se al superior, o una nena no pot adreçar-se, segons de quina manera, a un home o a un... etc. Això doncs, també marca les maneres d'adreçar-se, que són realment diferents. Són diferents, per exemple, en països com els països llatinoamericans, en què les formes de comunicació, sobretot en els entorns acadèmics, fins i tot en els entorns acadèmics, no són tan directes com en el món occidental, tot i que també tenim fórmules, com deien aquest matí, per demanar o per actuar indirectament. També hi ha diversitat de cultures lingüístiques. Hi ha nens que venen amb una cultura lingüística monolingüe. Aquest matí ens parlaven dels nens anglesos. Els nens que parlen anglès tenen una cultura, hi ha molts anglesos, lingüística monolingüe. L'anglès és la llengua que serveix per tot i per anar per tot arreu en el món. Molts castellans també tenen una cultura lingüística monolingüe, però molts nens i nenes que arriben a les escoles tenen pràctica de més d'una llengua moltes vegades, sobretot quan són parlants d'una llengua minoritària o minoritzada en els seus països, no han après una altra a l'escola i a més, potser no han après anglès, etc. Però això crea representacions diferents que hauríem de conèixer. I també la diversitat de cultures metodològiques. Jo recordo un article que vaig llegir una vegada que em va sorprendre molt, perquè no hi havia pensat en aquell moment en això, d'una alumna xinesa que escriu el seu diari d'aprenentatge i va a una classe d'anglès comunicativa. I està desesperada perquè per ella aprendre una llengua és primer que li ensenyin la gramàtica d'aquella llengua i després ja parlarà, però primer que li ensenyin com es fa allò, com es componen les frases, com es... s'ajunta un article amb un nom, el que sigui, i està desesperada i no aprèn perquè no entén que d'aquella manera es pugui aprendre. I en certa manera fracassa en el seu primer intent d'aprendre anglès a Londres, em sembla que estava. Jo afegiria que també hi ha representacions sobre això que dèiem, sobre els gèneres discursius diferents, sobre les maneres en què socialment es fa servir la llengua i les pràctiques que han tingut aquests infants en les seves societats d'origen o que tenen els seus entorns familiars. Les llengües dels infants. Aleshores, davant d'aquesta situació, ens hauríem de formular algunes preguntes. No? Com actuar perquè aquesta diversitat que dic que és inherent a l'aprenentatge de llengua o a l'ús de la llengua en general, no sigui una barrera per l'aprenentatge tant pels nouvinguts com els que han estat escolaritzats a l'escola catalana des dels inicis de la seva escolaritat. I què fer perquè la diversitat, tal com expressa la voluntat de la majoria de les propostes que es posen en funcionament, esdevingui una riquesa que sumi i que no resti possibilitats. Es parlava aquest matí de la voluntat de que els alumnes arribin al final del seu ensenyament havent assolit els nivells que els currículums preveuen i, per tant, a tenir els títols que corresponen per la seva edat o més o menys per la seva edat. I això és el que hauríem de voler, perquè si no vol dir que estaríem arraconant, ja marginant. L'escola seria ja un element de marginació inicial per a aquests alumnes. Jo crec que les accions que s'estan fent doncs són importants. Hi ha bastant treball fet sobre les aules d'acollida dels infants i adolescents i aquestes aules d'acollida també hi ha recerca sobre això. I les aules d'acollida, doncs, malgrat totes les dificultats i que es va aprenent mentre es fa, van dibuixant les seves funcions i van veient doncs, quina durada han de tenir, com alternar l'aula d'acollida, etc. Tot el que ja coneixeu molt bé tots vosaltres. Els plans d'entorn promouen relacions i actuacions fonamentals per a la inserció d'aquest alumnat i perquè ells i les seves famílies comparteixin amb la resta d'infants diferents maneres de viure, de veure, de crear espais comuns, oberts a la convivència, d'ús i coneixement de les llengües. Per exemple, rellegia el número 341 de Guix sobre el Fòrum de les Llengües a Lloret de Mar i és expressió d'activitats doncs, i de treballs que es fan a les escoles participant en aquests entorns, en aquests plans d'entorn. En canvi, jo crec que potser tenim més interrogants sobre el procés d'inserció dels alumnes a les aules ordinàries. I jo crec que cal pensar-hi molt. He sentit aquests dies experiències interessantíssimes. Jo el que desitjaria és que totes aquestes experiències que poseu en comú aquí, en aquest espai, anessin configurant un cos de sabers que al qual tinguéssim tots accés, no només el sentíssim un dia, sinó que fos un cos de sabers que es anessin sistematitzant i agrupant perquè tots hi poguéssim accedir i que ens servissin per formar els professors, per formar els nous professors sobretot. De tota manera, no hi ha una resposta única, també ho vèiem aquest matí, no hi ha una resposta única per veure què s'ha de fer en aquest procés d'inserció dels infants i dels adolescents a les aules ordinàries. La primera cosa, jo faré algunes reflexions que ens ajudin a pensar-hi. La primera reflexió, i això és més que una reflexió, és una afirmació que faig, la primera és que és impossible pensar en una situació en què els alumnes aprenguin primer la llengua i després s'integrin a les aules. Jo diria que per diversos motius. Primer un de pràctic, si no hauríem d'anar multiplicant aules segregades d'aquestes i això no tindria ni cap ni peus, però hi ha un altre motiu més important, que és ètic. Tenim voluntat que els nouvinguts s'insereixin en una societat que els acull, no de separar-los, sinó de que participin plenament en les estructures que aquesta societat té organitzades. I un altre que és teòrico-pràctic, que és el que deia, les llengües s'aprenen participant en entorns on s'usen, i aprendre llengües és aprendre a usar-les. La conseqüència d'això és, la conseqüència d'aquesta idea, que és la que predomina en el nostre país, és que els alumnes, a partir d'uns coneixements bàsics de català, s'integren a l'aula ordinària. Però, és clar, quan aquests alumnes s'integren a l'aula ordinària, han de fer dues coses alhora. Han d'aprendre matemàtiques, història, ciències, etc. I han d'aprendre a usar la llengua per aprendre matemàtiques, història, ciències, etc. Això són dues tasques que els nens que parlen la llengua de l'escola no han de fer. També és evident per mi que el discurs del professor, les formes d'ensenyament basades únicament en el discurs del professor, són realment un obstacle perquè aquests nens puguin participar a les aules ordinàries. Jo penso, i disculpeu-me perquè com que en aquest fòrum s'ha parlat més aviat d'exemples, no només, però molts més potser de primària, jo tinc al cap més aviat la secundària, doncs potser una cosa anirà per l'altra. No és, el que vull dir no és exclusiu de primària o de secundària, però sense voler poso exemples de secundària. Però és evident que estar escoltant una hora seguida parlar una llengua que no s'entén és difícilment suportable. Ara, participar en un entorn on es fan coses en què s'utilitza aquesta llengua, però potser també se'n poden utilitzar d'altres com a mediadores per fer les coses en la llengua de l'escola, podria fer canviar el panorama de treball en aquestes aules. Als anys 80, els programes d'immersió a les escoles de Catalunya, la implementació dels programes d'immersió va anar acompanyada d'un replantejament metodològic important. Va ser un moment en què l'experiència de renovació pedagògica va estendre's perquè es va percebre com més adequada per resoldre els reptes que posava la immersió dels infants en una llengua que no era la familiar. I aquesta renovació va redundar en canvis en tot l'ensenyament, principalment en els nivells d'infantil i primària en aquell moment. Jo crec que la nova situació lingüística a les nostres escoles hauria de ser també, o podria ser també, una ocasió per pensar, jo dic, deia també, per repensar les maneres d'ensenyar i aprendre i ensenyar i ensenyar i aprendre en general i les llengües en particular. Una primera idea sobre aquesta per pensar en aquesta possible o necessària, jo crec, renovació de les formes d'ensenyament. La primera, no us mireu això primer. jo vaig desfassada entre PowerPoint. No volia fer PowerPoint, però després he pensat és que una sala gran i això sense un suport, però després no. La primera reflexió és que jo crec que tots els alumnes han de ser considerats agents actius en l'entorn social i cultural que és l'escola. Però això vol dir, i aquest matí es deia, jo em sentia tan compenetrada amb el que es deia, que són 26 professors, deia el company que no recordo el nom, 26 professors a l'aula, o 25, doncs sí, tots som allà per ensenyar i aprendre, evidentment amb diferents funcions, el professor dels altres 24, però són agents de l'aprenentatge compartit. Per tant, agents actius en els processos d'aprenentatge propis i dels companys i companyes en la interacció i en les situacions interactives diferents que es plantegen a les aules. Per tant, els nens no són a l'aula només per retenir individualment allò que el professor o la professora explica, sinó per col·laborar, per construir, perdoneu la paraula ja que està molt gastada, el seu aprenentatge per col·laborar també en l'aprenentatge dels altres. Per això cal pensar en formes d'ensenyar i aprendre que afavoreixin la participació activa i la interacció verbal. Un exemple, no la manera, jo he dit, hi ha moltes maneres, un exemple és el treball per projectes. Què permeten els projectes? Permeten compartir alguna cosa, hi ha una finalitat comuna d'un treball. És possible seguir una programació comuna a partir de gèneres discursius, per exemple, volem ensenyar a argumentar, doncs hem d'escriure un text d'opinió per alguna funció concreta i per tant hem d'aprendre com s'estableix una tesi, com s'argumenta, com es contraargumenta, com s'enllacen aquests arguments, com s'enllaça la conclusió amb els arguments que s'han exposat, etc. Hi ha uns continguts específics i hi ha un projecte compartit. I això és compartit i són objectius per tots. Però el que permet un projecte és crear un espai d'interacció que permet parlar per d'on davant les tasques comunes. Però també permet la participació de cadascú, la diversa participació de cadascú. Pot ser diversa aquesta participació. No tots els nens tenen les mateixes idees, però les idees es comparteixen i aleshores les que eren d'un passen a ser de tots i potser aquell que no les tenia les tindrà o aquella solució que un ha trobat es comparteix i s'aprèn. Les tasques en col·laboració permeten els projectes i tasques individualitzades també. I per tant també permeten exercitació a diferents nivells. Imaginem-nos que hem de fer un treball sobre les relacions lògiques, que sé jo, de concessió. Pot ser que hi hagi uns nens que de seguida, doncs, perquè parlen la llengua, perquè tenen ja una més maduresa o perquè ja han fet algun treball sobre aquest, doncs necessiten exercitar poc, allò és cert que, malgrat que, etc. Però en canvi d'altres hagin de fer treballs concrets o exercicis, però llavors aquest treball pot ser més individualitzat, com s'explicava també en una exposició, en una experiència el primer dia aquí, de treballs agrupats per gèneres, per textos, per tipus de textos i que els alumnes havien de fer pel seu compte. Jo posaré dos exemples de projectes que em semblaven especialment rics en possibilitats, però de projectes, a més hi ha bastantes publicacions sobre això, se'n poden fer molts i molts diversos. Jo volia citar un de molt bonic que van fer a l'Escola Bellaterra, una exposició de poesia sobre el qual Marta Milian va escriure un article a la revista Aula. Va fer una exposició de poesia, volia dir, primer, veure quins apartats podia tenir. Hi havia un apartat en què es parlava del ritme de la poesia, un altre, ara ho simplificaré, un altre de les imatges poètiques, de la metàfora, etc. Hi havia apartats diferents. Aleshores, hi havia també activitats diferents, lectura de poemes, recitació de poemes, exercicis per suggerir imatges que, per pensar imatges que suggeria una pintura determinada, etc. Hi havia un treball molt divers i molt complex. Per què no podem pensar en això, que un projecte d'aquest tipus inclogui, a més, poesies en diferents llengües, recitació de poesies en diferents llengües, traduccions de poesies catalanes a diferents llengües, comparació de ritmes diferents d'una llengua a l'altra, encara que sigui d'una manera una mica intuïtiva, perquè jo estic d'acord que els mestres no poden saber totes aquestes coses, però si allà penjada a la paret bonic hi ha una poesia en català i al costat una poesia escrita en àrab o escrita o una poesia en una altra llengua, encara que tingui un alfabet també llatí, doncs els nens que miren aquella exposició, uns l'entendran i sentiran que les seves poesies, les del seu, la seva llengua i el seu país, són també poesia que pot figurar allà a l'escola. Un altre projecte, que era intercultural, encara que la interculturalitat fos en aquest cas només europea, diguem-ho així, era, és un projecte que vam dissenyar i tenim materials abundantíssims sobre l'heroi medieval. El projecte consistia en que els alumnes havien d'escriure una novel·la de cavalleries, però aleshores per cada un dels capítols de la novel·la, el cavaller, la iniciació, o la guerra a Orient, etcètera, els viatges, doncs per preparar cada un d'aquests capítols hi havia textos de novel·les de cavalleries en català, en castellà, però també hi pot haver en anglès, en altres llengües, i una sèrie d'indicacions, també de materials, etcètera, per anar confegint aquest treball. Teresa Colomer va publicar un article sobre això i una professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Ana Maria Margallo, ha fet una tesi doctoral en què ha anat analitzant com els alumnes, i a més evolucionant, com els alumnes de secundària utilitzaven aquests materials i eren capaços d'implicar-se en aquest treball de confecció d'aquesta novel·la. Un altre exemple diferent de coses que es poden fer i que es fan. Els alumnes poden ser investigadors de la llengua i de les llengües que s'usen al seu entorn. Thomas i Mabin, que teniu citats aquí, van escriure un article que es va traduir després als articles número 38, en què unes alumnes d'una escola de l'est de Londres, del barri de què parlava la professora Gregory, es convertien en investigadores sociolingüístiques del seu entorn per veure quina era la llengua que s'adreçava a elles en el seu entorn. O les llengües. I aleshores l'aula era un espai per agrupar les dades, per sistematitzar-les, per analitzar-les, per categoritzar fins i tot tipus de llenguatge discriminatori, despectiu, etc. Discriminatori de gènere, discriminatori, bueno, despectiu per la raça, pel que sigui. També ara s'està fent un treball aquí, una professora que es diu Virginia Unamuno està dirigint un projecte d'investigació en què uns alumnes investiguen sobre els usos lingüístics del seu entorn, també una mica en aquesta línia, però aquí més lligat a la diversitat de llengües d'aquests entorns. O, per exemple, en un terreny molt diferent, Xavier Fontic va fer un treball sobre els usos o no usos del pronom i en un entorn, en l'entorn dels nens de l'escola on ell treballava, per veure si aquesta construcció es mantenia, no es mantenia, es perdia, quan es perdia, i els nens sortien. Esclar, aleshores aquí hi ha d'haver consciència de què es fa en castellà, què es fa en català, però coses d'aquest tipus es poden fer també en altres llengües. O també nens d'altres llengües que prenen consciència d'aquesta característica i investiguen sobre això. Aquestes formes de treball permeten que els alumnes actuïn de mediadors en la construcció del coneixement dels companys i companyes, perquè el diàleg, amb l'ajuda del professor, facilita el pas de conceptes i mots quotidians a les formes verbals pròpies de les àrees diverses. Jo recordo un treball publicat per Martín Jovert sobre l'ensenyament de les ciències i analitzava com nens en una classe de ciències, eren nens, no recordo si de cinquè o de sisè, com cinquè o sisè de primària, que havien d'explicar el procés, la gestació. I aleshores començaven a parlar-ne en grups, ho enregistrava, i els nens començaven a parlar del bebè i la seva mare, intercanvien, no sé què. I de mica en mica, a partir dels materials que la professora havia donat, no perquè els hi venia així la inspiració del cel, començaven a parlar del fetus. No del bebè, no de l'infant, sinó del fetus. És a dir, anaven adequant el seu llenguatge als requeriments del llenguatge, diguem, posem-hi cometa si voleu, però científic, tal com s'havia de parlar. Aquí hi ha experiències al nostre país també d'aquest tipus. Em van explicar d'una intervenció que anava una mica en aquest sentit en una de les comunicacions a les quals no vaig poder assistir. Una segona reflexió que voldria fer, aquesta és la feta sobre la metodologia, la metodologia de l'ensenyament. Un segon tipus de reflexió el voldria fer sobre els continguts. I sobre els continguts les coses són difícils. Jo, com que no sé de matèries molt diverses, em centraré en els continguts de l'àrea en la qual jo he treballat, que és l'àrea de llengua i de literatura. En general, la tendència en les àrees de llengua ha estat de separar les llengües. Llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, llengua i literatura francesa, llengua i cultura, aquí no en diuen literatura potser tant, anglesa. I aquesta separació ha propiciat, per exemple, que conceptes sintàctics que són comuns a aquestes llengües es repeteixin d'una classe a l'altra, o a vegades encara pitjor, es repeteixin en termes diferents, i la qual cosa té com a conseqüència un embolic considerable per part dels infants o dels adolescents. És clar, els models estructuralistes d'ensenyament de llengües basats en, van propiciar la separació i rebutjaven mètodes basats en la traducció d'una llengua a l'altra, que eren els considerats mètodes tradicionals, i per tant rebutjaven la comparació entre llengües. Les llengües es consideraven dominis tancats, independents l'una de l'altra, que s'havien d'aprendre separadament. Jo diria que les coses ara es veuen diferents. Cummins va parlar de transferència de sabers entre llengües. Hi ha molta discussió sobre el concepte de transferència, però jo diria que més enllà de la discussió teòrica sobre aquest concepte, sembla clar que els parlants de més d'una llengua saben fer coses que els parlants d'una sola llengua no saben fer. Tenen més facilitat per reflexionar sobre com es diu una determinada cosa en una llengua, en una altra, poden fer comparacions i les fan. Que diguin les teories el que vulguin, es fan comparacions. Això no ho diem així en català, això ho diem de l'altra manera, es fan. I a més ara hi ha teories lingüístiques que ajuden a repensar en aquesta línia, per exemple, doncs, la gramàtica cognitiva. Seria doncs possible pensar que comparar produccions, enunciats, textos en diferents llengües propiciï l'activitat metalingüística, que és a la base del coneixement sintàctic. Hi ha treballs en aquest sentit, per exemple, doncs, la comparació entre estructures entre català, castellà i anglès, però ja és aquesta idea de relacionar llengües per mirar com funcionen. O hi ha programes doncs, més amplis per infants més petits que són també de mirar com una mateixa cosa es diu en diferents llengües. En el camp de la literatura s'ha propiciat també que s'ensenyi a cada una de les literatures de cada una de les llengües. En part, en el nostre país podria ser per influència de postures identitàries. Jo crec que algunes ocasions justificables i justificades. Però això porta que el que abans en dèiem, jo no sé si ara s'hauria de dir així, literatura universal, jo n'havia fet quan feia una cosa que es deia batxillerat elemental, fa molts anys d'això. Això ha desaparegut dels programes. No només a primària i a secundària i a batxillerat. Bé, a batxillerat no, segurament hi ha algunes optatives que ho fan, però ha desaparegut gairebé també a la universitat, perquè els estudiants fan o filologia catalana, o filologia castellana, o filologia anglesa, o... I aleshores allà fan la literatura corresponent en el seu àmbit, en la llengua que estan estudiant. Però la realitat de cada dia és que la major part de nosaltres, fins i tot els infants i adolescents, llegim obres literàries originàriament escrites en altres llengües diferents que no coneixem. Les llegim traduïdes al català i al castellà moltes vegades. Els nens i nenes tots llegeixen Harry Potter, i Harry Potter ha estat escrit en anglès i no el llegeixen gaire en anglès. Què vull dir amb això? Que és que es poden tenir coneixements de literatura anglesa, grega, italiana, portuguesa, àrab, russa, sense saber aquestes llengües. De tots els aspectes que una obra literària ens pot oferir, potser la traducció n'amaga alguns. Ricard té uns assajos i unes conferències molt interessants sobre la traducció que us recomano, amb una col·lecció que es diu Breviaris, publicada per la Universitat de València. Però jo em pregunto, què hauríem fet sense les traduccions de les tragèdies de Sòfocles, per exemple, sense el Filoctetes, l'Antígona, l'Èdip Rei, sense la traducció de la Ilíada, sense les traduccions de Sagarra de les tragèdies de Shakespeare. Vull dir, és culturalment per nosaltres és fonamental, però és que a més podríem dir, i què faríem sense saber què diu la poesia àrab actual? Què faríem sense conèixer les literatures africanes actuals? Què faríem sense conèixer, etc, etc. I no coneixem aquestes llengües, moltes d'aquestes llengües, i en canvi podem tenir coneixement sobre aquestes literatures. Per què dic això? Quina implicació té això per l'ensenyament? Jo aquí dic separació o interrelació entre llengües i literatures, pregunta, possibles camins, la comparació d'estructures sintàctiques, la confrontació de gèneres, com es narra, com s'explica, com són els contes àrabs, com són els contes nàhuatl, com són els contes maies, com són els contes xinesos, com són... Parlo de les traduccions literàries, parlo dels àlbums, parlaré dels... No parlaré, anuncio els àlbums d'imatges i parlaré breument del cinema. Per exemple, imaginem-nos que treballem Shakespeare, imaginem-nos-ho, que fem un currículum en què podem llegir Hamlet amb els alumnes o llegir-ne fragments. Jo estic convençuda que els alumnes s'interessen per aquestes, per els problemes que aquestes grans obres els poden interessar, per aquests, els problemes que plantegen aquestes grans obres de la literatura. Shakespeare està traduït a moltíssimes llengües, a moltíssimes. I a més, els nens catalans que llegeixin Shakespeare llegiran una traducció. Per què no permetre l'accés al contingut d'aquesta obra en llengües diferents, encara que després això conflueixi amb una activitat que serà potser en català, no? Que s'haurà de fer una representació o que s'haurà de fer un treball, el que sigui. Però d'entrada no estem col·locant a uns infants que no saben a un nivell suficient la llengua literària, no dominen, i en canvi no queden del tot al marge del que s'està treballant en aquella aula. O, per exemple, doncs, per què no llegir poesia àrab traduïda al català? Hi ha, per exemple, Mahmoud Darwish, que escriu, és un dels millors poetes àrabs del moment, i escriu això que poden entendre els nens catalans, però és també una manera de fer poesia. En aquest cas, el que estem fent és posar a l'abast de tots els infants una manera de fer poesia específica d'una cultura àrab, el que passa que la traduïm al català, que pot ser evident per tots, o potser tenim una versió en àrab perquè aquells nens que llegeixen àrab puguin tenir-la també davant i veure com és. És a dir, això són suggeriments, idees. Diu, escriu que jo som àrab i que el meu número de carnet és el 50.000, que ja tinc 8 fills i que el 9è arribarà al final de l'estiu. T'enfadaràs per això? Escriu que som àrab i que el meu company d'infortuni i que els meus companys d'infortuni treballen una I amb els meus companys d'infortuni treballa una cantera. Per als meus 8 fills arranco de les roques el bocí de pa, el vestit i els llibres. No demano almoina a la teva porta, ni em rebaixo al peu de les teves escales. T'enfadaràs per això? Escriu que som àrab, som noms sense cognom. Espero, pacient, en un país en el que tot el que hi ha existeix irritat. Les meves arrels s'enfonsaren abans del naixement del temps, abans del començament de les eres, del xiprer i de l'olivera, abans de la primícia de l'herba. És un poeta palestí. Però també hi ha moltes obres d'autors catalans traduïdes a d'altres llengües. I dic el mateix, per què no fer llegir una obra de Mercè Rodoreda? Em sembla que aquest matí hi havia una comunicació sobre les traduccions de Mercè Rodoreda en altres llengües, per accedir al contingut d'aquesta obra, com dèiem. La Carme Riera en romanès, per exemple, tenim alumnes romanesos, o el Jesús Moncada, que està traduït en multitud de llengües, etc. No insisteixo més en això. Però imaginem-nos que hem de fer una lectura poètica en català i que volem llegir doncs, una poesia de... volem que llegeixin els alumnes una poesia de Salvat Papasseit. Si el primer contacte d'aquells nens que no entenen el català és directament en paraules com a barrals o a raulir-se, etc. Però si la llegeixen primer en castellà, quan hagin de fer-ne la lectura en català, no serà el professor que d'una manera individual haurà de dir a raulir-se, vol dir això, sinó que tindran aquella versió en català per llegir, amb tot l'esforç que això comporta, però amb una comprensió prèvia del que s'hi diu. I vull parlar també del cinema. El cinema, d'una manera sorprenent, no ha entrat a les escoles. És una tecnologia no gaire nova, per cert. El cinema ofereix una visió de mons molt diversos. Hi ha una filmografia africana, xinesa, japonesa, d'altres països, d'una gran riquesa, i moltes són a la filmoteca, moltes d'aquestes pel·lícules. Quan un nen, per exemple, xinès, imaginem-nos que parla una de les dues llengües, i aquella pel·lícula està en aquella llengua, en mandarí o en cantonès, està veient les bicicletes de Pequín, per exemple, l'està veient d'una manera molt més rica que els nens d'aquí que han de llegir simplement els subtítols. I per tant aquell nen es converteix en mediador per a la comprensió d'aquella pel·lícula per als altres, que entén els costums, entén les maneres de fer, entén el que diuen en tots els seus matisos. Bé, no hi vull insistir més, i em sembla que m'allargo ja una mica massa. Què vull dir amb tot això últim que he dit sobre els continguts? És que una escola pluricultural i plurilingüe hauria d'obrir els alumnes a altres mons, no només dels aspectes més costumistes que porten els relats dels companys nouvinguts, sinó també a través de coneixements d'altres literatures, d'altres produccions culturals, dels gèneres no només primaris, sinó també dels gèneres secundaris. D'altra banda, l'accés dels alumnes nouvinguts als continguts de la literatura catalana pot passar per la mediació d'altres llengües, per què no? I finalment, el coneixement de la literatura universal es pot fer a través de traduccions en diferents llengües. La llengua catalana pot vehicular textos pertanyents a gèneres discursius diversos propis d'entorns culturals i, per tant, fer evident als nostres infants també aquesta diversitat de gèneres discursius. Bé, i arribaríem a l'últim punt que a mi em preocupa molt, perquè tot això que anem dient està obrint un panorama que requereix una formació del professorat realment complexa. Què ha de saber un professor per fer totes aquestes coses? La primera cosa que vull dir és que no tot ha de recaure sobre les esquenes del professorat. Necessitem socialment elaborar recursos per tenir bancs de dades, de coneixements organitzats per accedir-hi fàcilment. Però, evidentment, el professor ha de fer moltes coses. I què està passant? Està passant que els professors en exercici estan fent sovint meravelles i s'estan formant més enllà, molt més enllà de la formació inicial que van rebre. Però a mi el que em preocupa és que la formació inicial ara tampoc contempli tota aquesta complexitat, i això em preocupa molt. Perquè, en part, jo no diré que sempre tothom, però encara hi ha molta pressió de dues visions contraposades. Una que és la que considera que cal saber llengua, lingüística, literatura, i si se sap això, ja se sap ensenyar. I en aquest cas es considera que la didàctica, el saber fer, el tenir coneixements d'àrees diverses per contemplar en tota la seva complexitat aquest objecte que és l'ensenyament de llengües, doncs queda marginat. Una altra visió seria la d'aquells que diuen cal aprendre a ensenyar qualsevol cosa. Els alumnes ja saben llengua, ja han après gramàtica, han après les llengües, i per tant ara els hem d'ensenyar com s'ensenya, com s'avalua, però no es contempla l'especificitat de l'objecte, llengua, llengües, diversitat lingüística. Jo crec que això s'hauria de trencar, aquestes maneres de veure restrictives, i nosaltres tenim una veu aquí per dir, escolti, que s'han de saber moltes coses. Jo he volgut fer un quadre, ara al final per acabar, que no he omplert, per descomptat no tinc aquesta gosadia així, que crec que és una tasca, primera que el quadre segurament necessita més caselles, però ens podríem preguntar què ha de saber un professor d'infantil, un professor de primària, un professor de secundària o professors d'altres matèries sobre llengües. Què han de saber? Saber la llengua en la que ensenyen, i l'han de saber bé. Bé, perquè aquests professors segurament són l'únic model de llengua catalana, la llengua que tenen els alumnes, molts dels alumnes, perquè en els seus entorns n'hi ha poques. Si a més el professor no és molt competent en la llengua catalana, no només oral sinó també escrita, realment l'input que tenen aquests alumnes és... I això vol dir que els professors també haurien de saber escriure, i escriure en situacions diferents, per tant, una exigència molt gran en el domini de les llengües per part del professorat. Coneixement d'altres llengües, és evident que ara s'està introduint llengües estrangeres, anglès, això és el que es fa en general, però aquest matí en una intervenció hi havia una professora que parlava de l'interès per conèixer les llengües dels alumnes, doncs hi hauria d'obrir-se aquesta possibilitat. Sobre les llengües i els discursos, sobre els usos de les llengües. Això és fonamental, la llengua no és només un sistema, la llengua és fonamentalment, són usos, i s'han de conèixer aquests usos, i s'han de saber com analitzar-los, com acostar-s'hi, com entendre'ls, i entendre'ls a la seva dinàmica. S'han de saber coses sobre com s'aprenen les llengües, és a dir, psicolingüística, psicosociolingüística, sobre les relacions entre la llengua i la societat, sociolingüística, si voleu, però en el sentit més ampli de la paraula. S'han de tenir coneixements culturals sobre les llengües. Les llengües al món, tipus de llengües diferents, tipus d'escriptura, què vehiculen aquests tipus d'escriptura, perquè els tipus d'escriptura no són només diferències gràfiques, comporten diferències de conceptualització sobre el que diu allò que està escrit. Haurien de tenir una formació literària, i hauria d'haver un treball sobre actituds i valors sobre les llengües. Hi ha parlants bilingües que no tenen consciència de situacions diglòssiques, per exemple. Molts estudiants ara pensen que el català és una llengua de poder normalitzadíssima, i les coses són molt més complexes, perquè veuen el seu món d'escolar i no veuen, per exemple, doncs, tots els usos socials de la llengua. O pot ser que un parlant menys valori la seva llengua enfront de llengües més poderoses, etc. Totes aquestes valors i actituds fins i tot personals s'haurien de fer emergir i ser-ne conscient i saber, sobretot després finalment de tot això, saber com s'ensenyen les llengües, ser capaç d'utilitzar aquests sabers en un saber fer professional, que és saber com s'ensenyen les llengües. Segurament em deixo coses, segurament tot això és molt discutible, però estaria bé veure què han de saber uns professors d'altres matèries. Segurament tot no. M'he deixat una cosa, saber sobre les llengües, saber els metalingüístics. Però realment hauríem de fer un esforç, tots no sé com, perquè la formació inicial fos un primer pas cap a la comprensió d'aquesta realitat i que els nous mestres que arriben a les escoles hi arribin amb els ulls oberts. No dic sabent-ho tot, sinó amb els ulls oberts de cara a aquestes realitats que els que esteu en exercici doncs teniu presents i esteu elaborant coneixement important sobre tot això. Jo no sé si això us ajudarà a reflexionar una mica, m'agradaria que ens ajudés a parlar i a debatre i a conèixer millor entre tots. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Em sembla que la intervenció de l'Anna Camps obre perspectives àmplies de reflexió i de comentari, perquè em sembla que ha tingut l'encert de plantejar des de qüestions molt genèriques en relació amb la llengua i la vinculació amb la societat, les persones, etc., fins a aspectes molt més de detall de caràcter metodològic o de com tractar els continguts a l'aula. I jo suposo que en relació amb algunes de les seves afirmacions, per exemple, pel que fa el pas de l'aula de vida a l'aula ordinària o com treballar amb els nois i noies un cop són a l'aula ordinària, persones d'aquí entre nosaltres que hi tenen la pràctica diària potser poden i volen dir algunes coses que serà interessant de contrastar amb l'Anna Camps. I vosaltres teniu la paraula.
Jo he tingut la pretensió de no haver de parlar de l'encaix perquè és un punt en què s'ha de reflexionar, però a veure, jo diria dues coses. Algunes es desprenen del que he dit. La primera cosa és que la situació realment és molt diferent de cap situació viscuda, per exemple, amb la immersió, i per tant els professors no coneixen les llengües dels infants. Però quan parlava de la formació dels mestres, parlava d'alguns conceptes, o al llarg de la meva exposició, d'alguns conceptes que haurien de permetre al professorat mirar de maneres diferents, d'aquestes maneres que a vegades espontàniament la societat, no els que ens dedicava a l'ensenyament en general, miren la diferència. Haurien de ser capaços de mirar de maneres diferents també la llengua, no com a sistema, sinó com a usos de la llengua. I tot això, a veure, podríem anar pensant més coses en aquest sentit. I tot això faria, no que s'encaixin, però sí que es creï un àmbit en què es considerin aspectes diferents de l'expressió de les persones, de l'expressió verbal de les persones, que no són estrictament només si diu això en aquell moment, aquesta estructura o aquesta altra, en aquesta llengua o en aquesta altra que jo no entenc o que no s'entén. No sé què he fet. Jo crec que l'encaix ha de venir justament per obrir la visió del que són les llengües i de per què serveixen les llengües. Jo voldria que la reflexió anés per una via com aquesta, no? I això, jo crec que veure la llengua com a instrument de comunicació i d'ús entre les persones porta a que deixem de banda també algunes defenses tancades de les llengües, però que en canvi poden enriquir aquestes mateixes llengües. No sé si m'explico, vull dir, he posat l'exemple de la història de la literatura universal, però és una manera de dir, no es pot obrir el ventall de les obres literàries i de la literatura que entren a l'escola, encara que no es vehiculin a través de la llengua que van ser escrites o a través de només d'una sola llengua. O sigui, els encaix, és un encaix no de peces dures que han d'encaixar, sinó d'anar canviant les visions que tenim del que és ensenyar llengua, crec jo. Però ja he començat dient que jo volia evitar parlar d'això perquè s'hi ha de pensar, com a mínim s'ha d'elaborar més aquest discurs des d'aquest punt de vista. Però per què ho vaig posar primer en el títol? Perquè la primera cosa que se'm va acudir és els mestres no tenen per què sentir-se obligats a saber les estructures lingüístiques de totes les llengües que tenen allà a l'aula. I l'encaix ha de venir per una altra, per una manera diferent. No ho sé. Ho sento, perquè és el que volia evitar i no ho he evitat.
Acabo de dir que m'ha semblat interessant aquest enfocament que ha anat des de qüestions àmplies a qüestions de detall. També he dit en la meva presentació que érem conscients quan li vam encarregar a Camps aquest tema, que era un tema molt complex i que li deia en la seva intervenció. Jo crec que després de sentir-la que realment ha estat una reflexió útil. Tot i el reduccionisme que comporta, em permetré d'extreure una idea que em sembla clau del que he dit, que és aquesta que hauríem de ser capaços que la nova situació multilingüe que tenim als nostres centres ens serveixi com a revulsiu per un canvi metodològic general de tota la nostra activitat educativa. És a dir, em sembla que ho has comparat amb el que va passar en l'època de la implementació dels programes d'immersió lingüística i em sembla, des del meu punt de vista, una idea fonamental que no és només de resoldre un problema que afecta a un col·lectiu o una cosa nova, sinó que és tota l'escola, tots els centres educatius, els que en aquests moments ens demanen un replantejament del que hi estem fent. Les idees que has aportat em semblen una gran utilitat i has arribat a això a coses molt novetats, que a més a més em permeten afegir una anècdota personal, i és que en aquest conjunt de traduccions que hi has posat, si t'interessa, et puc passar una còpia de la traducció al xinès del Tirant Blanc. Moltes gràcies. Gràcies i fem una petita pausa i la prenem 5 minuts amb la cluenda del simposi.
Moltes gràcies.